Informatiu Matí. Amb Maria Antònia Suau. Bon dia, són les 8 del matí d'aquest dijous, dia 6 d'agost, un dia en què es compleix una setmana de la crisi migratòria a Ceuta. Avui el president d'aquesta ciutat autònoma, Juan Jesús Vives, es reunirà al Palau de Marivent de Palma amb el rei Felip VI. Hores abans ho farà amb la responsable del govern, Marga Proens. Unes trobades que arriben després que Vives hagi demanat ajuda a la resta del país per tornar a la normalitat i que es produeixen també en ple debat sobre el repartiment dels menors no acompanyats que es troben a Ceuta. Vives demana auxili al govern espanyol i el PP diu que entén les reivindicacions. Aquí a les Balears, l'executiu recorda que les illes quedarien excloses del repartiment perquè superen la capacitat ordinària de menors. Tot d'una, ampliem els detalls en un informatiu en què hi ha altres titulars destacats. Salvament Marítim dona per acabada la recerca de la desena de persones migrants desaparegudes aquesta setmana a prop de Cabrera.
Creuen que no hi ha possibilitat de trobar ningú més en vida, per això les tres embarcacions desplegades en aquesta operació s'han retirat a nit passada després de no haver trobat cap supervivent ni cap cos.
I 25 persones denunciaran als jutjats les càrregues policials de la manifestació de dia 26 de juliol a Palma contra la massificació turística.
Hi haurà una demanda col·lectiva i les altres seran individuals. Tampoc no descarten emprendre accions judicials contra els responsables polítics.
I nou accident de trànsit a les illes. Ha estat a Formentera. Quatre persones han patit lesions de diversa consideració després de capgirar el cotxe.
Un dels ocupants ha sortit disparat del vehicle i el ferit més greu ha estat traslladat amb avió a l'Hospital de Can Misses.
També una nina de 2 anys està ingressada a l'hospital en estat greu després d'haver-se ofegat a la piscina d'un hotel de Magaluf.
Va passar a hora baixa. El personal de l'establiment li va fer les primeres maniobres de suport vital fins que varen arribar els serveis d'emergència. Després, la nina va ser traslladada a l'Hospital de Son Espases.
I avui també hem de destacar que s'investiguen 2 assassinats masclistes a Espanya, un a Múrcia i l'altre a Astúries.
El primer va ser ahir al matí a Llanes. Un guàrdia civil va presumptament matar a trets a la seva exparella. L'home va ser abatut després per membres de la Benemèrita. A l'hora baixa, a Múrcia, un home va assassinar a ganivetades una dona de 44 anys, que també era la seva exparella. Una jutgessa ha ordenat la detenció del presumpte assassí.
I quan falten 6 dies per a l'eclipsi solar, a les 8:30 del matí, entrevistarem Jaume Baquer, president de l'Associació d'Empreses Nàutiques de les Illes Balears.
I és que s'espera una concentració important de persones a la mà en xàrters nàutics, golondrines, excursions marítimes, creuers i ferris per observar el fenomen astronòmic.
També serem en directe a un club nàutic per conèixer com es preparen, però abans, a les 8:25, arribaran els esports. Avui parlem del Mallorca, que goleja per 3-0. El Paris Saint-Germain i s'adjudica el trofeu Ciutat de Palma. Gavi Fortesa, bon dia.
Bon dia. 3 gols de l'Ubumbo, Virgili i Raillo donen el trofeu a un Mallorca que va oferir una molt bona imatge davant un PSG plagat de jugadors de cantera i amb només 2 futbolistes a l'11 inicial de l'equip que va ser campió d'Europa. Tots els mundialistes varen quedar a París. A banda del partit, el jove Olaizola surt cedit a l'Eldense i en Vala avui se disputa una nova jornada de regates a la Copa del Rei.
I tanquem la portada amb el temps. Avui a fluixa una mica la calor. Margalida Ribas, bon dia.
Bon dia, així es venim d'una matinada amb mínimes novament elevades, valors de nit tropical arreu i tòrrides prop del litoral, però pel que fa a les màximes deixam enrere els avisos meteorològics i avui es mouran entre els 34 i els 36 graus arreu de l'arxipèlag. Pel que fa al cel, predominarà el sol durant bona part del dia amb l'arribada d'alguns intervals de núvols prims. També avui sumam una jornada més en la possibilitat de que cresquin núvols d'evolució cap a primeres hores del capvespre que podrien deixar ruixats puntuals i també alguna tempesta, sobretot al sector de la Serra de Tramuntana i cap al Reguer i al migjorn de Mallorca. El vent bufarà fluix de component nord i de xaloc al sector de les Pitiuses. Pel que fa a la mà, a partir del migdia es preveu que comencin a aparèixer alguns redols de maror a la meitat nord de l'arxipèlag. Hores d'ara, la temperatura és de 25 graus a Ciutadella, 24 a Pollença i també a Eivissa.
I són temperatures d'aquesta hora quan són les 8:04. En Rafa Andrés, el control tècnic, i en Cristina Bausà, Toni Sastre, Caterina Bany i Lluís Hernández. Continuem.
Informatiu Matí. IB3 Ràdio.
Salvament Marítim dona per acabada la recerca de la desena de persones migrants desaparegudes aquesta setmana a prop de Cabrera. Consideren que no hi ha possibilitat de trobar ningú més en vida. Per això les tres embarcacions desplegades en aquesta operació s'han retirat a nit passada després d'haver pentinat tota la zona delimitada i de no haver-hi trobat cap supervivent ni cap cos.
Els desapareguts anaven a bord d'una embarcació localitzada dimarts de matinada a prop de Cabrera amb 19 persones a bord, dues de les quals sense vida i en què suposadament viatjaven 29 migrants. Des que va començar l'any, han arribat a les Balears per via marítima 4.039 migrants a bord de 212 embarcacions.
Ha estat una setmana tràgica a la Mar Balear amb 19 persones mortes i amb una desena de desapareguts mentre intentaven arribar a l'arxipèlag. Amb aquestes xifres a la mà, que en diu l'Observatori de Migracions a la Mediterrània?
Idò considera que el model actual de control de fronteres ha fracassat i recorda la perillositat de la ruta entre Algèria i les Balears. En aquest sentit, el professor de Sociologia de la UIB, David Abril, remarca que està consolidada.
Quin trajecte ha hagut de fer tota aquesta gent que ha travessat el Sahel, ha passat mil penúries i violències de tota mena, i al final venir d'Algèria a Balears és com sa darrera passa d'un trànsit que a vegades ha pogut durar anys. Allò que mos pot pareixer d'en fora, com de sentir comú, de dir, com així s'embarquen, no? Amb un mòbil i amb una barca on només hi cap molt poca gent i en cap tipus de seguretat. Però quan tu em penses tot el que ha passat a aquesta gent per poder arribar a agafar aquesta embarcació, és més fàcil trobar-li explicació.
Abril insisteix que les institucions han de repensar les polítiques i recorda que l'Estat té les competències i més capacitat que les comunitats de posar-hi fil a l'agulla.
Una reivindicació que fa precisament quan la crisi migratòria a Ceuta continua sent focus d'atenció i el repartiment de menors no acompanyats torna a estar damunt la taula. De fet, avui, just quan es compleix una setmana de l'entrada multitudinària, el rei Felip VI rep el president de la ciutat autònoma, Juan Jesús Vives, al Palau de Marivent per analitzar la situació. Serà a les 6 de l'hora baixa, però abans, a la 1 del migdia, Vives farà una aturada al consolat demà per conversar amb la cap de l'executiu, Marga Proens.
Serà hores després que Vives hagi demanat ajuda perquè Ceuta torni a la normalitat. Calculen que hi ha d'haver 6.000 persones encara als carrers i els preocupa el futur dels 1.100 menors migrants que estan tots sols a la ciutat autònoma. En declaracions a Televisió Espanyola, Vives ha assegurat que el millor seria retocar la llei d'estrangeria per tal de redistribuir els infants entre les comunitats de manera vinculant.
Ceuta está viviendo una situación absolutamente límite y que pedimos socorro, que pedimos el auxilio del resto de España a través de quien tiene las capacidades ejecutivas, que es el Gobierno de la Nación, para que atienda lo que ha sido y todo el mundo reconoce, hasta el propio presidente del Gobierno, como un ataque, una vulneración de la integridad territorial de España.
Vives, del PP, demana solidaritat amb la ciutat, però s'ha de tenir en compte que les comunitats autònomes governades pel Partit Popular sempre s'han mostrat contràries a acollir menors migrants no acompanyats, cosa a la qual estan obligats ara ja per llei. Ara bé, s'ha suavitzat el posicionament inicial i la formació popular no rebutja de ple el repartiment. Ara bé, reclama que sigui l'Estat qui agafi les regnes.
Sobre aquesta qüestió també s'hi han pronunciat les comunitats autònomes.
Així és. De fet, la Conselleria de Fets Socials d'aquí, del govern, no es dona per eludida, ja que recorden que l'executiu espanyol va dir que exclouria del repartiment les comunitats que superassin la seva capacitat ordinària, com passa a les Illes. Per part seva, el vicepresident d'Estrema Maduro, Óscar Fernández Calle, s'hi oposa.
Vamos a oponer, insisto, todas las armas políticas, jurídicas y judiciales que estén a nuestro alcance.
I la consellera d'Infància valenciana, Elena Albalat, vol un compromís ministerial per finançar el repartiment.
Llegados al momento, con la información que nos dé el gobierno, lo valoraremos todo.
De moment, només Navarra ha contactat en Ceuta per traslladar la seva disposició a participar en l'acollida si és necessari.
Veurem, per tant, què passa en aquesta trobanda entre el rei Felip VI d'avui hora baixa a les 6 i el president de la ciutat autònoma de Ceuta. I un apunt polític més a tenir en compte: Junts, que no governa però que es clau en el Congrés, ha insistit que vetarà qualsevol acord que impliqui el trasllat de més menors a Catalunya.
I a Europa, avui els populars duen elevat de Ceuta a comissió a l'Eurocambra i no es descarta que hi participin de manera telemàtica el president de la ciutat autònoma i els ministres que tenen a veure amb la matèria.
Mentrestant, a la plana judicial, l'Audiència Nacional demana a la Guàrdia Civil si va rebre una alerta abans de l'entrada massiva de migrants dijous passat. La magistrada Maria Tardón també sol·licita informació sobre el dispositiu desplegat al territori, determinar la causa de la mort de les 75 víctimes i conèixer la identitat dels supervivents.
La investigació s'ha iniciat arran d'una denúncia del partit Justícia Europea que demanava al tribunal que investigés els delictes contra la seguretat de l'Estat, contra la nació, l'afavoriment de la immigració il·legal i tràfic de persones, organització criminal i també omissió del deure de perseguir delictes. En aquesta línia s'ha pronunciat el Partit Popular, el secretari general de la formació, el Miguel Tellado.
Si el gobierno lo sabía y el presidente Vivas les había informado, es evidente que ha habido una denegación de auxilio a una comunidad autónoma. Es evidente que el gobierno de España dejó solos a 85.000 ceutíes, a 85.000 españoles, poniendo en riesgo su propia seguridad. Y si esto es así, estamos ante una cuestión francamente grave.
Tellado també exigeix responsabilitats polítiques al govern de Pedro Sánchez.
Mentrestant, al Marroc, la Fiscalia de Tetuán ha processat 25 persones per delictes relacionats amb els desplaçaments irregulars a Ceuta, com a permanència il·legal al país després d'expirar el visat, excedir el nombre de passatgers permesos o bé per desobediència. I aquí a les Balears, 25 persones denunciaran als jutjats les càrregues policials de la manifestació contra la massificació turística de dia 26 de juliol a la Palma. Hi haurà una demanda col·lectiva i les altres seran individuals. Tampoc no es descarta emprendre accions judicials contra els responsables polítics.
Ara, menys turisme, més vida i alerta solidària recopilen informes mèdics i analitzen les imatges de les càrregues policials per identificar-ne els agents implicats i elaborar les denúncies. Els organitzadors de la protesta creuen que el nombre de manifestants agredits supera els 25, però de moment se centren en aquests casos. 15 varen haver de menester atenció mèdica i una dona va romandre ingressada 48 hores per una hemorràgia cerebral causada pels cops que va rebre el cap.
Jo vaig veure com un policia li pegava una porrada en el meu amic i sense que m'adonés, quasi tent de girar-me o de reaccionar, em va venir un altre que em va posar l'escut a l'esquena i em va pegar una porrada, jo.
I nosaltres només estàvem tot el temps amb les mans aixecades, demostrant que no estàvem fent res, que no volíem fer res, que només érem allà i ja està.
Unes agressions que afirma el portaveu d'Alerta Solidària, Álvarez Vallejo, no s'haurien d'haver produït.
Uns fets molt greus, unes càrregues indiscriminades i les proves estan amb els informes mèdics de tots aquests casos de persones ferides. I davant d'això, quina serà la nostra resposta? En primer lloc, ja està imposant en marxa un procés de denúncies.
I després que aquesta setmana un grup de joves prengués una de les cales d'Illetes per denunciar la privatització que en fa un hotel de la cadena Malià, més per Mallorca, ha exposat davant del Parlament les ocupacions il·legals de la costa per part d'establiments turístics, és la diputada Maria Ramon.
Presentarem esmenes a la futura llei de costes perquè qualsevol establiment que privatitzi la costa o incompleixi les condicions de la seva autorització sigui penalitzat i aquests incompliments es tinguin en compte a l'hora d'atorgar, renovar o revocar les autoritzacions.
També aquest dimecres s'han fet públiques les pintades antiturístiques aparegudes al Baler encallat des del mes de gener a la costa de Son Servera amb el missatge "Tourist go home".
Els propietaris de l'embarcació de 28 metres d'eslora han venut el Baler a un grup inversor que ara tramita l'operació per dur-lo a port.
I amb aquest clima tens darrere fons, aquest dissabte Solla hi ha convocat una nova manifestació contra la saturació turística. Serà la primera protesta després de diumenge 26, que va ajuntar 70.000 persones, segons l'organització, 25.000 segons la delegació del govern. L'Ajuntament de Solla ha assegurat que per seguretat obligaran a tancar terrasses i mercats durant la protesta. Lluís Hernández, al municipi. Lluís, bon dia. Com ho veuen els restauradors?
Bon dia, idò aquí al centre de Solla, concretament a la plaça de la Constitució. Ja es veu prou moviment, molts repartidors amunt i avall, carregats de paquets i begudes per una altra jornada intensa d'activitat turística. També els equips de neteja carregant el fems i els bars que ja comencen a tenir alguna terrassa amb els primers clients. I un negoci que, precisament per a molts d'ells, en el cas dels seus propietaris, són crítics amb la manifestació d'aquest dissabte contra la saturació turística. Alguns no han volgut expressar la seva opinió i d'altres pensen que pot haver-hi solucions contra la massificació, però expliquen que es veuen perjudicats per la decisió de l'Ajuntament de restringir la no ocupació de terrasses, expositors comercials o també el mercat de cada dissabte amb les paradetes d'artesania en l'itinerari on passarà la manifestació des de les 10 fins les 2 del migdia.
La lluita és una cosa que està bé perquè hem de lluitar per la nostra poble, però no ens hem d'oblidar que gran part de negocis d'aquí de Sóller vivim del turisme i que el dissabte és un dia molt important per al comerç local.
Nosotros tampoco podemos poner las terrazas, no, o sea, es un poco un día perdido. Bueno, de hecho, en nuestro caso, como es todo fresco y no podemos prever si en algún momento tenemos que cerrar, pues hemos decidido no abrir el sábado.
Perquè nosaltres vivim del turisme, però gent de qualitat, perquè, clar, els viatges són molt baratos, venen molta gent i no gasten res, perquè passen de passada, venen en su tren, se'n van cap a la Calabra, tornen en su tren, passen a la Calabra, aquí.
La plataforma Menys Turisme, Més Vida ha anunciat que habilitarà transport col·lectiu cap a Sóller i promouran el cotxe compartit per facilitar l'assistència a la protesta, que també es preveu, diuen, multitudinària. Jaume Pujol és el portaveu de Menys Turisme, Més Vida.
Nosaltres mai tindrem por a la Policia Nacional, nosaltres mai tindrem por a fer la nostra activitat política. Fem una crida a la massivitat, i és una assistència massiva a Sóller, que creiem que així serà, i esperem que davant d'una protesta pacífica, com va ser la de dia 26 de juliol i com serà la de diumenge, la resposta sigui lo normal, una protesta pacífica, que és el dret a la protesta i no unes càrregues policials injustificades i desproporcionades.
Segons l'Ajuntament de Sóller, l'itinerari de la manifestació es veuran afectades per les restriccions les avingudes Cristòfol Colom i Jeroni Estades, les places d'Espanya i del Mercat i els carrers del Born i de Bouçà.
Gràcies, Lluís. Una manifestació que, recordem, serà aquest dissabte, dia 8.
Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
Quatre persones han patit lesions de diversa consideració després de capgirar el cotxe en el qual viatjaven a Formentera. Un dels ocupants ha sortit disparat del vehicle.
El ferit més greu ha estat traslladat amb avió a l'Hospital de Can Misses. Els altres tres ocupants estan ingressats a l'Hospital de Formentera. Dues ambulàncies han assistit als ferits al lloc dels fets.
I una nina de 2 anys està greu després d'haver-se ofegat a la piscina d'un hotel de Magaluf.
Va passar i a hora baixa el personal de l'establiment va fer les primeres maniobres de suport vital fins que arribaren finalment al servei de emergència. Després d'estabilitzar-la, la nina va ser traslladada a l'Hospital de Son Espases.
Mentrestant, a Múrcia, una jutgessa ha ordenat la detenció de l'exparella de la dona assassinada ahir, hora baixa, un centre comercial. A l'home se l'investiga pels delictes d'homicidi i de trencament de la condemna.
Segons les primeres investigacions, el presumpte assassí hauria matat a ganivetades la dona de 44 anys. L'home té antecedents. Dia 15 d'abril ja se'l va condemnar per maltractament en l'àmbit familiar contra la dona, amb la qual tenia una nina de 5 anys.
A banda d'aquest assassinat masclista, també se n'investiga un altre a Astúries, un guàrdia civil assassinat presumptament a trets, la seva exparella.
L'home també ha mort després de ser abatut per membres de la Benemèrita que li van disparar per intentar aturar-lo. La dona assassinada estava, de fet, al sistema Biogen. Si es confirma, els 2 casos de violència masclista serien, per tant, 35 les dones assassinades enguany mateix. Recordem que el 016, el telèfon de les víctimes de violència masclista, no deixa rastre, però s'ha d'esborrar sempre del registre de telèfon.
Passen 18 minuts a les 8.
En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments, s'asseca la nostra activitat econòmica, s'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears.
Aquest 12 d'agost, amb motiu de l'eclipsi solar, habilitam un dispositiu especial de mobilitat, seguretat i serveis essencials a la platja de Palma. Consulta la guia per viure l'eclipsi de manera segura i responsable a les nostres xarxes socials i a palma.es. Ajuntament de Palma.
Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
I avui també es notícia que les Balears som la comunitat amb més pas de la demanda internacional en el mercat residencial. Fixeu-vos, 3 de cada 10 operacions de compra-venda d'habitatges registrades entre els mesos d'abril i el juny aquí a les Illes han tingut, Caterina, com a comprador una persona estrangera.
Efectivament, hem de dir que aquest percentatge supera àmpliament, a més, la mitjana estatal, la mitjana espanyola, en què la demanda estrangera va representar un 15,98% del total de les operacions, més de 26.000 1.800 compravendes. L'informe publicat pel Col·legi de Registradors també situa les Illes com a la segona comunitat amb el preu mitjà d'habitatge més elevat de tot l'estat, amb més de 4.300 euros per metre quadrat. Crida especialment l'atenció el cas de Palma, de ciutat que supera els 4.200 euros. Els ciutadans britànics van encapçalar, de fet, les adquisicions estrangeres a prop d'un 7% del total, seguit dels neerlandesos i també dels alemanys.
I pel que fa al sector turístic, el balanç del mes de juliol no ha estat homogeni entre les diferents activitats a Formentera. Els comerciants del Port de la Savina parlen d'una baixada de vendes d'entre el 20 i el 25%, mentre que els restaurants gestionen xifres superiors a les de l'any passat. Ana Fernández.
Molta gent i molta feina és el balanç que fan alguns restauradors al Port de la Savina del mes de juliol. Parlen de xifres fins a un 15% superiors a les de l'any passat. Destaquen l'increment del turisme espanyol i una davallada important de l'italià. Juan Solpica, encarregat de restaurant Cor Marí, y en Christophe Denés, de Sport Amagat.
Yo me acuerdo otros años que tenía clientes italianos y que los veías durante un mes entero y te los ibas encontrando cada tanto. Ahora no, ahora ves unos y... Y ya no más.
El mes de julio empezó muy fuerte. La verdad que vimos muy buen aforo en los dos sitios. Es verdad que con la ola de calor a partir del 15 se notó una pequeña bajada. Y después la última semana de julio fue la realmente espectacular.
Per la seva banda, els comerciants en fan un balanç més pessimista. Asseguren que han facturat fins a un 25% menys respecte a 2025, que la temporada ja va començar fluixa i que la calor, el Mundial de Futbol i els preus elevats poden ser els factors que hi han influït negativament. Són en Joan Mayans i na Valentina Scalia.
El turisme italià ha fallat un poc, les ventes han baixat un poc més que l'any passat, tampoc molt. El que passa és que la temporada no ha començat molt bé, hi ha molt menys gent.
Abril i maio trabajamos un porcentaje menor respecto al año pasado, sí. Junio fue mejor, fue bueno.
Tant comerciants com restauradors confien que el mes d'agost millori amb l'arribada del turisme nacional.
I Eivissa, el port no dona a l'abast, ha quedat petit. Això és el que asseguren els que hi fan feina, els estibadors i també els transportistes, David Ventura.
La principal queixa dels treballadors al port és la manca d'espai. Expliquen que els tràilers de mercaderies ho tenen molt complicat per maniobrar, que estan saturats perquè hi ha matins que carreguen i descarreguen quatre vaixells a tres companyies diferents i el trànsit de mercaderies i de passatgers es barreja en una mateixa àrea, cosa que complica la feina. Jaime Esteban es delegat dels estibadors al port d'Eivissa.
Nos encontramos con gente que llega al puerto, que tiene que salir del puerto y estamos trabajando en el mismo vial. Carga pesada, vehículos pesados con pasajeros que no saben dónde se están moviendo. Y alguna vez hemos tenido que detenernos por el miedo a tener un accidente.
Una crítica que comparteixen també els transportistes que fan feina al port. Ens explica José Raya, president de l'Associació de Transportistes d'Eivissa.
El volumen de vehículos, de cruceros y de pasaje no para de crecer y, claro, aquello se ha quedado que hace un embudo a las entradas y a las salidas, sobre todo a las horas puntas, de las 9 de la mañana a las 11 por ahí, es terrible ir allí.
L'autoritat portuària ha proposat un aparcament en altura per reduir la congestió de vehicles. Els estibadors han reclamat també una ampliació de la plataforma sud, que permetria guanyar 2.000 metres quadrats d'espai.
També els polígons industrials d'Eivissa han quedat obsolets. De fet, el més modern es va fer fa més de 20 anys.
Des de la petita i mitjana empresa demanen als ajuntaments el desenvolupament dels seus plans urbanístics i la regulació d'espais rústics que actualment s'utilitzen com a zones industrials. Reclamen també llocs amb les infraestructures necessàries on puguin estacionar els vehicles de gran tonatge que arriben cada dia a l'illa. És Alfonso Rojo, president de la PIMEF.
Polígono como el de Montecristo, que prácticamente de los más modernos que tenemos, tiene más de 30 años. El último polígono que se hace en la zona de Santa Eulalia, en todo Eivissa, tiene 20 años. Todo ha evolucionado muchísimo. Ten en cuenta que nuestro presidente de la Asociación de Transportistas deja el dato de que en Eivissa entran diariamente entre 150 y 300 plataformas, 300 trailers a la isla.
I a Menorca, Sant Lluís ha entrat oficialment en prealerta per sequera, ha estat després de la reunió de la Comissió de Sequera que s'ha fet aquest dimecres.
Per això que la trobada s'han establert tot un seguit de mesures inicial per reduir el consum de l'aigua. El decret de Baldia, que es publicarà avui mateix, destaca especialment que es demanarà als propietaris de pous que han redueixin un 20% a les extraccions. La resta de mesures, explica la regidora de Medi Ambient de Sant Lluís, Chiara Verini, es dirigeixen cap a un ús de l'aigua més responsable per part de cada persona.
Entonces luego haremos también un bando, lo que vamos a pedir son hasta que quedamos en prealerta y no vamos en alerta, serán las básicas, que se pueda pagar el riego, no el goteo, pero los aspersores sí, que la gente no lave terrazas, que no se laven coches, bueno, todo lo que son formas de ahorro, que no se riegue los campos, los jardines de 8 a 8.
I atenció, perquè si finalment les mesures no aconsegueixen una reducció del consum d'aigua i s'entra, per tant, en situació de sequera, la passa següent seran les restriccions.
Informatiu Matí. Esports.
I hem arribat a les 8:25, encetant els esports del Mallorca. S'ha proclamat campió de l'edició 48 del trofeu Ciutat de Palma. Gavi Fortesa, bon dia.
Bon dia. Els vermells varen golejar 3-0 el Paris Saint-Germain a Somboix en el penúltim partit de pretemporada. El Sant així el trofeu Ciutat de Palma. El primer gol arribava al minut 21 en una gran acció individual de Zito Luvumbo, que ja en porta 4. El segon gol, al minut 40, el feia Jean Virgili i el tercer el convertia Antonio Raillo, rematant de cap un servei de cantonada d'Àlex Sala. Sentim el central Martin Valiant.
Creo que el equipo ha mostrado muy buenas cosas, muchas cosas en las que tenemos que mejorar y bueno, el nombre de rival es grande y siempre creo que eso ayuda a tener confianza en el trabajo que estamos haciendo.
D'altra banda, el migcampista Sergi Darder fa referència a les bones sensacions que va deixar l'equip.
S'il·lusió i l'energia que tenim a l'equip en cada entrenament i cada partit és molt positiva, s'ambient, com he dit antes, així que tot el que t'ho puc dir ara és positiu, però més allà de resultat, evidentment.
I per part de l'equip francès va parlar el tècnic ajudant de Luis Enrique, el mallorquí Rafael Pol.
Avui sabien que era un partit especial, que hi havia, ens faltaven molt de jugadors, que hi havia molt de jugadors que era el primer dia que estaven amb nosaltres. I bueno, jo crec que dins de totes les complicacions que presentava el partit, pues, bueno, hem d'intentar treure les coses positives, corregir les que han de millorar i seguir endavant, perquè d'aquí 7 dies tenim una final.
A més del partit, la notícia ahir va ser la cessió de Javier Olaizola a l'Eldenc fins a final de temporada. El jove central mallorquí de 19 anys cercarà minuts al conjunt alacantí. El Mallorca jugarà dissabte. El darrer partit amistós de la pretemporada serà contra l'Elversberg de la primera divisió alemanya a les 9 del vespre a Somos. Partit que també podreu seguir en directe a IB3 Ràdio a partir de les 8:30. Més futbol. A la primera federació, l'AUD Eivissa va guanyar el primer amistós de la pretemporada. Victòria 3-1 dels de Raúl Llona contra l'Els Il·licità. Sentim precisament l'entrenador de l'equip blau-cel, Raúl Llona.
Pues la verdad que satisfecho porque creo que, bueno, el empezar siempre cuesta. Era nuestro primer partido después de pues, prácticamente 2 semanas y media de trabajo y un volumen alto. Y además, pues bueno, con esos pequeños contratiempos que hemos ido teniendo. Por lo tanto, ya te digo, mi valoración más allá del resultado pues es muy positiva, me voy satisfecho.
El técnico habla del modelo de juego del seu equipo.
Y luego a nivel del modelo de juego, de lo que hemos empezado a trabajar, creo que también se ha visto pues, la base, ¿no?, de lo que queremos construir, de un equipo que tiene el balón, un equipo asociativo que va a proponer i que va tenir arguments per ir a ganar el partit.
Pel que fa a la segona federació, l'Atlètic Balears goleja el Llucetense de tercera divisió per 7-1, també en partit amistós de pretemporada. Més coses, la Federació de Futbol de les Illes Balears ha inaugurat un mural amb els noms d'alguns dels jugadors més representatius de les illes. Noms com Brandon Thomas o Pau Sandrós i el president del Poblense, Miquel Molondro, són alguns dels exemples. La intenció de la Federació Balear és ampliar d'aquí poc aquest mural i dissenyar un passeig de la fama on hi apareixeran, entre d'altres, noms de jugadores tan importants com Cata Coll, Mariana Caldentei, així com també per a referents del futbol sala. És el president de la Federació Balear, Jordi Orrac.
Femenines i futbol sala seran presents en aquestes estrelles de la fama que posarem aquí a la federació. Probablement de cap a setembre estirà tot ja llest. Hi ha moltíssima gent que encara no té el seu lloc perquè l'experiència no és tan dilatada, però ja avui són persones importants, per tant, ens haurem de, cada any, cada dos, cada tres anys, ens haurem de reinventar per trobar nous espais on posar tota aquesta gent tan important per futbol balear.
En ciclisme, Mavi García va acabar a la posició 24 a la cinquena etapa del Tour de França. La mallorquina baixa, sí, dues posicions a la classificació general, ara és 21ena. I Enric Mas va pujar al podi a la segona etapa de la Vuelta a Burgos. L'artenanc va arribar segon a 12 segons del líder. A la classificació general, Enric és cinquè. En bàsquet, les mallorquines Alba Torrens i Elena Puello ja s'han concentrat en la selecció espanyola. La Vinisalamera i la Palmasana són a Madrid per començar a preparar el Mundial. L'equip de Miguel Méndez va fer ahir hora baixa el primer entrenament i durant aquest mes d'agost disputaran un total de 6 partits amistosos. La cita mundialista és al setembre a Berlín, a Alemanya. I per tancar, recordem que avui es disputa a la Badia de Palma una nova jornada de regates a la Copa del Rei de Vela.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
I hem arribat a les 8:30. És el moment ara de repassar les claus d'aquest dijous. Avui, quan es compleix una setmana de la crisi migratòria a Ceuta, el president de la ciutat autònoma, Juan Jesús Vives, es reunirà al Palau de Marivent a Palma amb el rei Felip VI.
I hores abans, a la 1 del migdia, es trobarà amb la responsable del govern, Marga Proens.
Aquestes trobades arriben després que Vives hagi demanat ajuda pel repartiment dels menors no acompanyats.
La Conselleria d'Afers Socials no se sent al·ludida i recorda que les illes quedarien excloses del repartiment que superen la capacitat ordinària de menors.
Tot això mentre Salvament Marítim dona per acabada la recerca de la desena de persones migrants desaparegudes aquesta setmana a prop de Cabrera.
Creuen que no hi ha possibilitat de trobar ningú més en vida després de no haver trobat cap supervivent ni cap cos les dues darreres jornades.
I a Formentera, quatre persones han patit lesions de diversa consideració després de capgirar el cotxe.
Un dels ocupants ha sortit disparat del vehicle i el ferit més greu ha estat traslladat amb avió a l'Hospital de Can Misses.
També estan pendents avui de com evoluciona la nina de dos anys que està greu després d'haver-se ofegat a la piscina d'un hotel de Magaluf a Mallorca.
Va passar i hora baixa i roman ingressada a l'Hospital de Son Espases.
I s'investiguen dos assassinats masclistes ocorreguts en les darreres hores a Espanya.
El primer va ser ahir al matí a Llanes. Un guàrdia civil va presumptament matar a trets a la seva exparella i l'hora baixa a Múrcia un home va assassinar a ganivetades també la seva exparella de 44 anys.
I moment ara per l'entrevista. Avui la dedicam a parlar de l'eclipsi solar. Només 6 dies per aquesta cita, avui parlam de les previsions de navegació per aquest dia històric. De fet, s'espera una concentració de persones a la mà en xàrters nàutics, golondrines, excursions marítimes, creuers i ferris per observar el fenomen astronòmic. Les Balears desplegaran més d'una vintena d'embarcacions per vigilar el litoral. En parlam ara amb Jaume Baquer, que és president de l'Associació d'Empreses Nàutiques de les Illes Balears. Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Primer de tot, hi ha restriccions específiques que poden impedir la navegació de determinades embarcacions en aquest dia de l'eclipsi?
Bueno, realment no s'han augmentat les restriccions per aquest dia. Sí que s'ha recordat molt d'indrets que hi haurà concentracions d'embarcacions perquè seran llocs on l'eclipsi se podrà veure en millor posició, per dir-ho d'alguna manera, però sí que ja les pròpies embarcacions pel seu disseny, per la seva homologació, estan limitades, per exemple, embarcacions sense titulació, fins a 5 metres no poden navegar una vellada que es post sol. Això elimina un percentatge molt gran d'embarcacions que ja no podran sortir. També són embarcacions sense titulació i gens menys experimentada. Sí que tenim per part del govern sèrie de recomanacions, però no van més enllà que recordar que s'ha de complir amb la normativa. No podem superar l'aforament i la capacitat de les embarcacions. S'ha de revisar prèviament pues, que tot el material que tenim a bord de la seguretat està en vigor, està revisat. Realment s'ha reforçat pues, la revisió i, sobretot, hem fet molta de promoció per part de l'associació i empreses de cap als clients i usuaris, així com marines i ports deportius de cara als seus clients, el tema de aquest cas no podem demanar res més que dir com ho està molt pendent de les teves atribucions com a patró de l'embarcació, que es valdrà per la integritat de la gent que tu s'aborda. Uh-huh. I també, seguint un dia molt, molt conflictiu, pensant que serà conflictiu pel gran moviment d'embarcacions, també has d'estar pendent de no només la teva embarcació, sinó de tot el que te'n revolta. Hi pot haver despista, hi pot haver una avaria, una embarcació que no se comporta com tu pensaves, i també has d'estar molt pendent de lo que te'n revolta per poder evitar, si fos el cas, una incidència.
Senyor Baquer, pel que fa a la demanda de lloguer d'embarcacions que teniu per aquest dia, per dia 12 d'agost, quina és la previsió? Espereu un pla pràcticament total?
No esperam. Això està confirmat fa, no vull dir mesos, però fa setmanes, que el pla està confirmat. Però això realment en el sector no li aporta res, no li aporta cap plus, perquè 12 d'agost és temporada alta i amb eclipsi o sense, la gran majoria d'embarcacions ja estan alquilades. Sí que hi pot haver hagut empreses que el fet de ser una sortida fora d'horari comercial hagin pogut incloure un servei extraordinari que no s'hauria fet en un dia normal. Pues sí, aquest serà el plus que portarà aquest eclipsi en el sector nàutic i concretament la part de xàrter d'embarcacions.
Uh-huh. Hi ha en zones de les illes que es prevegin que estiguin més sol·licitades per veure l'eclipsi des de la mà?
Sí, està clar que tenim tota la serra de Tramuntana, que és el millor indret, tant de la mà com d'en terra. La tramuntana tenim l'inconvenient, o la sort, no sé com ve de dir, que hi ha un port, que és el port de Solla, i tant de dalt, Pollença i el Cudi, com de la part de baix, tot el que és Portals, Adriano i Santa Ponsa i Andratx, supos que les embarcacions pujaran de cap a la zona tramuntana per intentar descongestionar els punts més calents, que pot ser Dragonera, també la Bahia de Palma, d'en Derrotllat, Serenal, aquella zona d'allà, pues, també estarà molt... el nivell d'afluència serà molt gran. I ja d'una altra manera menys important és la part d'esmijorn, cap Salines, que allà pues, només se concentraran embarcacions de parts com puguin ser la Ràpida, l'Estanyol, pot baixar qualcú de Calada, però ja serà amb una intensitat inferior de lo que esperem que sigui la part de Santem, la Bahia de Palma i la Serra Nord.
I també estarem a veure què passa finalment aquest dia 12, dimecres, el dia de l'eclipsi. Atenció a tots aquells que ho vulguin seguir a través d'embarcacions, a través de la mà. Jaume Baquer, president de l'Associació d'Empreses Nàutiques de les Balears, gràcies per haver-nos acompanyat aquests minuts.
Gràcies a vosaltres, molt bon dia.
I continuem encara parlant d'aquesta qüestió. Sortim ara a l'exterior, anem fins a una de les zones on, segons el senyor Baquer, hi haurà també més afluència de barques mirant aquesta eclipsi. Anem fins a Serenal. Anem fins al Club Nàutic de Serenal. Allà hi ha Toni Sastre. Bon dia, Toni.
Bon dia. Així, avui vos parla en revoltat d'embarcacions, i és que, com bé dèieu, som el Club Nàutic de Serenal, a la zona dels amarraments, i ben segur que un bon grapat d'aquestes barques, llanxes i catamarans sortiran a la mà per veure l'eclipsi des de l'aigua. Per saber, per conèixer quines mesures adoptaran i com s'han organitzat aquí el Club Nàutic, saludam Ana Clara Llebrés, ella és la coordinadora d'aquesta jornada de l'eclipsi. Bon dia, Clara.
Hola, bon dia.
La setmana que ve, el dia de l'eclipsi, es preveu que hi hagi moltes embarcacions circulant per la mà. Què és el que més vos preocupa? Quines mesures teniu previstes adoptar?
Lo que més mos preocupa és que hi hagi pues, massa gent que vingui aquí aparcant al pàrquing, que vulguin tirar les barques per la rampa, i que hi hagi pues, massa embarcacions que entrin i surtin d'esport.
Perquè quines recomanacions feis als socis del club i també a les persones que surtin a la mà en general per veure aquest eclipsi?
Recomanem que ho facin amb prudència i que, bé, bàsicament, que consultin la previsió meteorològica, que duguin els equipos de seguretat que toquen, que mantinguin el control de l'embarcació en tot moment, que hi pot haver un despiste i han d'estar ben
previnguts.
Sí. I després és important utilitzar les ulleres homologades, perquè ja ens han dit que hi ha perill de tenir problemes en els ulls, que no mirin en el sol directament, que no utilitzin càmeres ni prismàtics a mòbils sense filtres homologats, que fondegin de forma responsable, fora dels canals d'accés en esport, sobretot, i que no fondegin sobre la posidònia, i que evitin conductes de risc, que no consumeixin alcohol i ni drogues i que no utilitzin bengales ni focs artificials.
També, com a club, clar, heu hagut de planificar reforços de personal, de seguretat, principalment, comentaves que de marineria, que és una figura important aquí en esport.
Sí, nosaltres hem reforçat el personal de marineria com el seu horari, perquè l'eclipsi és el vespre, i que són, clar, són els que controlen l'entrada i sortida de les embarcacions, ajuden a amarrar i són els que estiran un poc organitzant tot això.
Perquè en el cas que hi hagi alguna emergència, teniu algun protocol d'actuació?
Sí, bé, nosaltres estem acostumats a tenir emergències, tenim un protocol d'emergències i deixarem un pas perquè pugui entrar una ambulància en cas de que hi hagi algun ferit. I bé, bàsicament, el que fèiem sempre, sí.
Comentaves també fora de micròfon que vos preocupa una miqueta aquestes restriccions que hi ha per l'accés en aquesta carretera, per entrar aquí a l'aparcament, per membres de l'escola de vela...
Sí, just avui tenim una reunió amb l'Ajuntament de Llumajor, on mos comentaran totes les restriccions i les mesures que prendran, i nosaltres, pues, en base a el que mos diguin, prendrem les mesures que haguem de prendre, perquè els socis necessiten saber si poden entrar en els clonàutics, si poden sortir amb el barc a veure l'eclipsi, alguns se volen atracar a l'escollera per veure l'eclipsi de l'escollera, i després hi ha clients que voldran sortir per la rampa, i tenim l'escola de vela que funciona tot el dia des de les 8 del matí.
Molt bé, gràcies, Clara.
Moltes gràcies.
Ja són les paraules de Clara Llebrés, ella és la coordinadora d'aquest eclipsi en el Club Nàutic de Serenal. Ja ho heu sentit, assegura que han ampliat la plantilla i l'horari del servei de marineria, que són aquestes persones que regulen l'entrada i sortida del port en un dia important, com és l'eclipsi de dia 12 d'agost.
Gràcies, Toni Sastre, des de Serenal. I encara continuem en qüestions relacionades amb la mà. Avui vos expliquen que el fondatge il·legal a damunt Posidònia marca mínims a Mallorca i a Menorca, però en canvi es duplica a Eivissa. Són dades del Servei de Vigilància de l'estiu passat que ara s'han inclòs en el darrer informe Mar Balear 2026. Concretament, de tots els inspeccionats a les dues illes orientals, només un 6% aproximat estaven ancorats damunt la planta marina, quan fa només 8 anys fregaven el 20% a Mallorca i el 40% a Menorca.
Ara bé, sí que vos podem explicar que la situació és ben diferent a les aigües d'Eivissa. Si l'any passat estaven fondatges de manera il·legal un 10% de les embarcacions inspeccionades per aquest servei, enguany s'han superat el 20%. La investigadora Margalida Montserrat no vol especular sobre les causes d'aquest comportament tan diferent entre les illes del mateix arxipèlag, però sospita que la creixent presència d'embarcacions estrangeres menys coneixedores de la normativa pot ser una de les causes.
Això s'hauria d'investigar una mica, no s'està ben cert, potser perquè hi ha també més nombre d'embarcacions estrangeres que venen, que potser no coneixen tan bé aquest hàbitat, que no tenen, no estan tan conscienciats com nosaltres, potser, però és una cosa que s'hi ha de seguir treballant. Aquest servei de vigilància és molt important que se mantengui, perquè veiem que dona fruit, veiem que efectivament amb això i amb la normativa se disminueixen aquest nombre d'ancoratges.
Confirma més la investigadora que tota la feina de conscienciació feta en aquests darrers anys sobre la importància de la posidònia, afegit també a l'augment de la vigilància i també de les sancions, ha donat els seus fruits. Ara bé, la mà balear té altres amenaces que també cal seguir de ben a prop, com la saturació d'embarcacions que cada estiu surten a la mà.
Les Balears són un territori que sofreix moltes pressions, sobretot en l'estiu, que com sabem tenim molta pressió humana damunt les illes, un territori molt limitat, i això fa que puguin incrementar totes les pressions sobre que pateix la mà balear en concret. Més persones i més gent, més risc hi ha de vertit d'aigües brutes, de vertit de residus a la mà.
I encara més, Margalida Montserrat també aplaudeix la proliferació dels camps de boies de baix impacte ecològic instal·lats en àrees catalogades com a LIC, és a dir, com a llocs d'importància comunitària. En total, ara mateix, a l'arxipèlag hi ha 8, n'hi ha 8, i és necessari assegurar incorporant-ne més per preservar la costa de les illes.
En clau política, el PSIP i Memòria de Mallorca han exigit al govern l'obertura del Memorial de la Dignitat. És un espai projectat a l'Ajuntament de Palma per donar sepultura a més de 200 cossos de represaliats del franquisme que han estat recuperats els darrers anys a fosses comunes i a cunetes. Aina Morales.
La majoria són persones anònimes, però també està previst que hi descansin les restes d'Aurora Picornell i altres roges del Molina per desig express dels seus familiars. Durant el darrer govern del Pacte d'Esquerres es va acordar que un edifici ja en desús i molt proper al lloc on les famílies anaven a demanar pels desapareguts i presumiblement assassinats fos destinat a inhumar les restes recuperades a les excavacions. El diputat socialista Omar Lamín ha denunciat que després de 3 anys governant, el PP no ha fet res per rehabilitar l'espai.
Per pagar els pactes que té el PP en Vox, se deix com a moneda de canvi la dignitat, la reparació i la justícia que tant li devem a aquestes víctimes i als seus familiars. I que, sobretot, que deixi de bloquejar un projecte que és essencial per la nostra democràcia, per la dignitat i, sobretot, reparador de la nostra pròpia història col·lectiva.
La presidenta de Memòria de Mallorca, Maria Antònia Oliver, ha explicat, a més, que aquest espai ha de poder ser visitat i ser una eina d'estudi de la història mallorquina.
Són 300 persones demòcrates que defensaven uns ideals. Per això les mataren. No les mataren perquè passaven per un puesto, les mataren per això. Són víctimes de la repressió, que han estat 90 anys soterrades, 90 anys han passat per damunt elles, a tots els pobles de la illa, que han recuperat. I això mos fa més dignes, aposta la dignitat.
I les comunitats autònomes afectades pels incendis forestals a Espanya ja preparen els seus plans de recuperació, mentre les tasques d'extinció avancen de manera positiva. Enguany s'han cremat gairebé 195.000 hectàrees, quasi 6 vegades més que la superfície afectada durant el mateix període de l'any passat.
Així és, i dues setmanes després de l'incendi d'Àvila ha baixat l'índex de gravetat, passant del nivell 2 al nivell 1. S'ha controlat finalment també l'incendi d'Almorox, a Toledo, mentre que s'ha registrat altres dos focs a Huelva i a Cádiz, i només ja queda un foc actiu a Castella i Lleó, a la zona del Bierzo. Per aquest cap de setmana, l'Agència Estatal de Meteorologia, atenció, adverteix que augmentarà, de fet, el risc d'incendis per les altes temperatures.
I el jutge del cas Coldo prorroga 6 mesos més la instrucció perquè encara hi ha moltes diligències pendents.
Perquè inicialment la instrucció s'havia de tancar el 8 de setembre, però Ismael Moreno considera que entre la complexitat de la causa i també les al·legacions presentades pel Ministeri Fiscal i les parts, el més adient és ara prorrogar aquest termini processal.
I detingudes a Barcelona 13 persones d'una branca del càrtel Jalisco dedicada al tràfic internacional de metamfetamina.
S'ha confiscat un dels carregaments més grans d'aquesta droga localitzats a tota Espanya, camuflada al líquid de vainilla. En total, l'organització d'origen mexicà hauria introduït al país 2,5 tones de metamfetamina amagades en mercaderia legal destinada a productes com alimentació i també cosmètica. L'operació ha estat conjunta entre la Policia Nacional d'Espanya i la de França.
Hi ha aparegut un tràiler amb matrícula espanyola encallat al riu Miño, a la localitat portuguesa de Camiña amb el que podria ser una narcollanxa dins.
La semirrígida de més de 12 metres d'eslora i tres motors de gran potència amb un valor superior a 400.000 euros presenta característiques associades al narcotràfic, tot i que les autoritats portugueses encara no ho han pogut confirmar. El camió va quedar trebat parcialment dins l'aigua en una rampa d'accés al riu.
I de la crònica internacional, l'Iran ha anunciat que l'acord amb Oman per gestionar l'estret d'Hormuz està a la fase final de revisió. Les autoritats apunten que la nova ruta marítima serà temporal amb una durada de 2 a 4 mesos.
El ministre d'Afers Exteriors de l'Iran ha assegurat que l'acord entre les parts no implica necessàriament que l'estret sigui segur perquè diu que persisteixen els factors d'inseguretat causats pel bloqueig naval i també per altres accions agressives per part dels Estats Units. Amb dos països han arribat a un acord en les coordenades geogràfiques de la ruta i expliquen que si no hi ha cap tercer que ho obstaculitzi, la feina aviat finalitzarà la redacció d'una declaració conjunta sobre aquest enclavament estratègic.
I Alemanya ha detectat un presumpte dron amb explosius a prop d'un avió ucraïnès a l'aeroport de Leipzig que ha obligat a paralitzar el trànsit aeri durant algunes hores.
I ara, per tant, l'aeroport és considerat un centre neuràlgic per l'enviament d'armes, incloses les relacionades amb la guerra d'Ucraïna.
I la regió de Kiev, Ucraïna, ha tornat a patir un atac massiu rus que ha deixat el manco de 7 morts i també una cinquantena de ferits.
Rússia ha confirmat la nova ofensiva que, segons Moscou, tenia com a objectiu principal magatzems d'empreses civils. Els bombardejos han causat incendis, també l'esfondrament d'edificis on diverses persones han quedat atrapades. L'atac també ha causat una fuga d'amoníac que ja ha estat controlada i no suposa, de moment, cap risc per la població.
Hem arribat a les 8:54. Fem una pausa.
Calor.
Moscars.
Gelats que se desfan massa ràpid.
Tranquils. Hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
Com les ganes de passar-ho bé.
I les converses que enganxen.
Les rialles.
La bona companyia.
Moda estiu activat. La millor companyia sona a Ivetres Ràdio.
De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau. A Ivetres Ràdio, seguiment del minut a minut de l'eclipsi solar. Dimecres 12 d'agost a migdia, edició especial de El dia a Eivissa i Formentera des de l'Observatori Astronòmic del Puig des Molins i amb la participació de les redaccions de Mallorca i Menorca. Al capvespre, Xiu Xiu farà seguiment del moment històric. Segueix l'eclipsi a Ivetres.
I a nit s'ha lliurat la medalla d'or de la ciutat d'Eivissa al pediatre retirat Eladio Merino. La va rebre al claustre de l'Ajuntament. Eivissa va celebrar a nit la seva festa grossa Santa Maria de les Neus.
I va ser i hora baixant les 7, es va celebrar una missa solemne en honor de la patrona a la catedral amb la tradicional ofrena floral a la Mare de Déu de les Neus. A la seva intervenció, Merino ha recordat els seus primers anys a l'illa.
Aquel joven llegaba cargado de ilusiones, proyectos e incertidumbres. Pensaba disfrutar durante unos meses de una isla que ya entonces gozaba de fama internacional por su espíritu abierto, cosmopolita y vanguardista.
I el cor Ciutat d'Eivissa va posar finalment la nota musical en un acte que va tancar la colla de Vila amb el ball pagès a la plaça.
Més de 400 persones es varen aplegar també a nit en un altre sopar a la Llesca, al mirador de la Seu a Palma. El col·lectiu Brunzit reivindica la recuperació dels espais públics de ciutat com a punts de trobada entre residents i alhora denuncia els efectes de la turistificació.
Si nosaltres intentem en sa música, a través de cançons populars que qualcunes hem versionat en les nostres lletres, poder reivindicar aquests espais.
Estar aquí, sopar, estar a la mar de bé, veure sa corrala, que mos fa moltíssimes ganes.
Mos permet a tots i totes pues, tenir un espai on poder gaudir de sa nostra ciutat, cosa que darrerament pareix que aquesta ciutat està abarcada només en el turisme i en el consum.
Venir a sopar i estar aquí tot plegats fent poble-ciutat i disfrutar d'aquestes vistes que no sempre mos passa.
Arribem ara a les 8:53. Anem amb la cultura.
Escoltau l'informatiu matí. Ivetres Ràdio.
I La primera aturada la faim a la Biblioteca Pública de Can Sales a Palma, que ha estrenat un escàner per digitalitzar documents històrics. El pressupost per comprar-lo ha estat de 37.500 euros de fons propis de la Direcció General de Cultura i permetrà deixar de dependre d'empreses externes per digitalitzar arxius. Neus Pericàs.
Una adquisició que la directora de la biblioteca, Carolina Guaita, ha valorat com a molt positiva per l'agilització que comportarà.
Era necessari perquè fins ara tots els projectes de digitalització que havíem escomès s'havia fet per contratació externa.
Els materials que es digitalitzaran seran principalment de premsa històrica, ja que el catàleg és extens, a diferència d'altres illes, com ha assenyalat la directora. A més, ara que la biblioteca té aquest escàner, fins i tot es pot plantejar crear un repositori balear.
Illes que no en tenen, però pensa que Mallorca té moltíssimes capçaleres i ha de fa molt de temps, dels principis de la premsa d'aquí de Mallorca. I després sí que és veure que també hi ha fons que no són premsa, que són fons local d'aquí que encara no està digitalitzat i que en un moment donat, mira, potser podríem pensar fer un repositori balear.
Ara comença la tasca dels tècnics i el catàleg estarà disponible al web de la biblioteca.
I ens quedem encara a Can Sales perquè els usuaris no deixen d'anar-hi, tot i que sigui estiu. Hem pogut parlar amb alguns que ens expliquen què és el que fan a la biblioteca.
Aquesta mare, per exemple, anava acompanyada dels seus dos fills i diuen que ara que tenen més temps lliure és un bon moment per anar-hi.
Però ara en verano, como tenemos más tiempo libre, pues nos gusta venir a veces. Y a los niños pues les gusta bastante, y a mí también. Y aprovechamos pues para ver diferentes libros de diferentes temáticas. Y también se está fresco, la verdad. Es agradable. Aprovechamos a venir temprano. Bueno, que también es agradable salir por la mañana temprano de casa, que no hace ese calor tan fuerte.
Però la calor no és l'única raó que fa entrar a la biblioteca, com aquesta família de Lloseta que hi ha entrat perquè el seu menut pugui veure tots els contes que hi ha.
Realment hem decidit entrar perquè es n'hi veiessin els llibres de dibuixos i tot això. Sí, sí, no ha estat per el clima. De fet, és el primer pic que venim, perquè vivim a Lloseta, així que estem fent una volta per Palma i perquè es n'hi veiessin els llibres hem decidit venir aquí.
Però sí que hi ha usuaris freqüents que aprofiten per carregar les bosses dels seus llibres preferits.
Sí, som usuàries, les dues, ella i jo, i venim bastant amb freqüència.
A l'escala de mostres, tinc que fer més.
El que està clar és que la gent, sigui usuari habitual o no, nevi o faci calor, va a la biblioteca.
I Falanit ja ha presentat el cartell complet de les festes de Sant Agustí amb un programa que convertirà el municipi en un gran escenari musical entre els dies 21 i 31 d'agost. Els Emeclam, que ara escoltam de fons, compartiran cartell amb Celtes Cortos i atenció amb el retorn de l'Ax en Busto.
Mai diguis mai un mai, desig a la terra puja de l'espai. Vols que t'ensenyi a volar? Posa't al meu costat, perquè des d'aquí dalt tot es veu més clar. De què t'es bo vint a volar? Buscant el camí més llarg.
A banda de tots aquests noms que ja han destacat dels M-Clan, de Celtes Cortos, de l'Ax en Busto, hi ha una cita a les festes de Falanitx que sobresurt per damunt de totes. És el concert de comiat de Love of Lesbian.
Plano fijo en claro oscuro y luego inmerso en mis delirios. Te vigilo cuando duermes. Es tu hora de moverte. Y todo lo que siempre.
La banda de Santi Balmes farà una de les seves darreres aturades a Mallorca abans de dir adéu als escenaris. Serà dia 26 d'agost, en una gira de comiat que posarà el punt final a més de 25 anys de trajectòria i també un repertori que ha marcat diverses generacions de seguidors. Sandra Martínez, bon dia.
Bon dia. El cartell, però, arrencarà dia 21 amb Mantra, Avalanche, Circo i Deje Vini. Dia 22 serà el torn, com comentàvem, de Celtes Cortos i de M-Clan, i l'endemà arribarà l'esperat retorn de l'Ax en Busto. Després, com comentàvem també, el concert de comiat de Love of Lesbian, i també passaran per Falanitx la Dècada Prodigiosa, Tomeu Penya, Xanguito, Orris Camoy i Valnou. El programa es completarà amb el musical La Sirenita, la cursa popular nocturna de Sant Agustí i l'actuació d'Agustín El Casta, que tancarà les festes abans del Castell de Focs Artificials.
I per als qui vareu créixer amb Tequila, avui el rock està de dalt.
Hay una cosa que te quiero decir.
Ha mort Felipe Lipe, baixista fundador del grup referencial espanyol.
Tequila no només va marcar l'inici del gran rock en castellà de la transició, també va posar banda sonora a més d'una generació amb cançons com Salta, Rock and Roll en la plaza del pueblo, Quiero besarte o aquesta Dime que me quieres. Amb la desaparició de Felipe Lipe s'apaga una altra de les veus que va contribuir a escriure aquesta història musical. Ara ja només del grup inicial queden Alejo Estivel i Ariel Roth. Abans ens deixaren Manolo Iglesias i també Julián Infante.
Amb la música de Tequila arribarem a les 9. Hem arribat a les 9, repassant les notícies més destacades d'aquest matí de dijous, el dia en què es compleix una setmana de la crisi migratòria a Ceuta. El rei Felip VI rebrà al Palau de Mariventa el president d'aquesta ciutat autònoma, Juan Jesús Vives. Serà a les 6 de l'hora baixa, però abans, a la 1 del migdia, el cap de l'executiu ceutí es trobarà amb la responsable del govern, Marga Proens.
Les reunions tenen lloc després que Vives del PP hagi demanat solidaritat amb Ceuta i ajuda en el repartiment de menors no acompanyats. Sobre aquesta qüestió, el Partit Popular ha suavitzat el posicionament inicial i no rebutja de ple el repartiment. Ara bé, hi ha comunitats autònomes que s'hi han negat, com Extremadura. Pel que fa a les Balears, la Conselleria d'Afers Socials no es dona per al·ludida. Recorden que l'executiu espanyol va dir que es clauria del repartiment les autonomies que superassin la seva capacitat ordinària, que és el que passa a les illes.
La crisi migratòria de Ceuta torna avui a Europa.
Així és, els populars duen a debat el debat de Ceuta a l'Eurocup.